Són les 8 del matí. Bon dia des de la fase 1.
Bon dia d'ulleres de sol i crema solar. La setmana ve marcada per temps preestiuenc amb pujada progressiva de la temperatura.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Us saludem des de Palamós, des del carrer Major. Un dels punts de tota la comarca que avui passen a la fase 1 del desconfinament pel coronavirus. Hi ha gent al carrer, hi ha algunes terrasses ja preparades. Ara fa dos mesos, un virus ens tancava tots a casa i obligava a guardar, a baixar les portes dels bars, de restaurants, de geladeries, de llibreries, de cinemes, de teatres, de botigues de roba, de museus o de gimnasos. Avui, 18 de maig, el virus no ha desaparegut. En una setmana se n'han detectat 10 casos, almenys, aquí al Baix Empordà, desenes de sospitosos. Això vol dir que no hem de baixar la guàrdia, hem de mantenir la distància de 2 metres entre nosaltres, hem de fer servir mascaretes sempre que puguem, hem de rentar-nos les mans tot sovint, no podem moure'ns amb total llibertat, preferiblement ens hem de quedar a casa, i sobretot, si notem algun símptoma, ens hem de quedar tancats. Truquem al CAP i ells ens diran el què. Possiblement ens facin el test i ara que ha augmentat la capacitat de detecció. Entrem a la fase 1 de 3. Obren terrasses i botigues, les qui volen i les qui puguin. Botigues sense cita prèvia. Podem trobar-nos amb amics i familiars. Recuperem una mica de llibertat. I Ràdio Palamós, Ràdio Capital, us ho explicarà des de Palamós, en directe, en una ruta que comença ara aquí a Palamós i que anirà per tot el Baix Empordà durant aquest matí per agafar el pols al carrer. Esperem explicar que tots ho estem actuant amb seny. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
I encara està a casa seva confinada, a casa seva a Saus, és l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
El que dèiem, el Baix Empordà avui passa a la fase 1 del desconfinament.
Sí, això vol dir que es permeten les reunions de fins a 10 persones, obrir terrasses i comerços sense cita prèvia i tot un seguit de permisos que fins ara no teníem. Però el més important de tot és que en realitat seguim confinats la majoria del dia, que hem de mantenir les distàncies físiques, evitar aglomeracions, portar mascaretes i rentar-nos les mans.
Què vol dir això a la pràctica? Doncs que ara mateix ja veiem la primera terrassa oberta i ocupada aquí al carrer Major de Palamós. Diverses terrasses, de fet, obertes. Jo ara mateix en comptabilitzo 3. Una d'elles, la de la Fleca de l'Empordà, per exemple, estic aquí davant. En una altra de les terrasses, òbviament les terrasses separades per una distància important, que no les veuríem en una altra condició, la del bar Tramuntana, amb 2 taules ocupades per una persona i gent que espera a les portes, perquè recordem que dins de les portes dels locals no s'hi pot entrar. Per tant, gent que espera a la porta per explicar, per esperar, si han demanat un cafè, un entrepà, gent que esmorza. Això és una imatge que feia molt de temps que no veiem. Gent esmorzant aquí en una terrassa al Baix Empordà. Què farem avui al Supermatí? Doncs, per començar, parlarem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial de Salut del Baix Empordà. Perquè, tot i aquest bri de llibertat, doncs seguim estant confinats i ens explicarem, aviam, com evoluciona el coronavirus en aquests moments al Baix Empordà i quines mesures de prevenció hem de mantenir. Al llarg de tot el matí parlarem també amb autoritats. Començarem amb l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, que baixarà aquí al carrer per parlar amb nosaltres i veure com fan a Palamós la desescalada, i li preguntarem per altres temes d'actualitat. Eugènia, el desconfinament també implica que obren alguns equipaments municipals.
Sí, però no tots. És a dir, algunes biblioteques reobriran amb cita prèvia, la majoria de museus esperaran, així com també els teatres. I pel que fa a les terrasses, tots els municipis deixaran ampliar els establiments que ho demanin i amb l'espai que ho permeti.
I avui que entrem a la fase 1, per cert, també torna a la zona blava.
Sí, per exemple, Torroella de Montgrí, des del 16 de març, que era gratuïta, però avui ja s'ha de tornar a pagar perquè, evidentment, hi haurà més mobilitat i la gent necessita aparcar. Des de dissabte, que també es paga a Sant Feliu de Guíxols.
A Calonge, en Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Els centres d'atenció primària demanen prioritzar les consultes telefòniques o en línia sempre que sigui possible.
La situació de pandèmia per la Covid-19 obliga que els centres de salut hagin d'atendre pacients amb un seguit de recomanacions sanitàries, sempre evitant aglomeracions. En aquest sentit, el cap doctora Casapons de la Bisbal d'Empordà demana prioritzar les consultes telefòniques o telemàtiques per tal d'evitar desplaçaments al centre sempre que sigui possible.
I davant nostra, una nova terrassa que comença a col·locar les taules ben separades entre elles. Una molt bona notícia. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Qui lamentablement no reobrirà encara seran els cinemes del Baix Empordà en aquesta fase 1.
Doncs això sembla, Dani. Tant el cinema Montgrí de Torroella de Montgrí com el cinema Casino de Begú i el Zarinco de Palamós no contemplen obrir aquesta fase i preveuen fer-ho, si ho fan, en les fases més avançades de la desescalada.
I una senyal més, Eugènia, de les bones perspectives pel que fa al virus. Els hotels sanitaris del Baix Empordà, que s'havien obert, deixen de donar suport assistencial a CatSalut.
Exacte, no podem dir que tornen a la normalitat, perquè no, però degut a la millora de la situació ja no cal que donin aquest suport que han estat donant durant tota la pandèmia. El Baix Empordà són l'hotel Trias de Palamós, que ja va tancar el dia 8 de maig, i l'hotel de la vostra llar, també de Palamós, que també deixarà de donar els serveis assistencials al llarg dels propers dies.
Hem avançat una mica per la, fins a la plaça Murada d'aquí de Palamós per veure el mar, una imatge que personalment feia dies que no veia, el mar. Per explicar-vos, Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Que la cancel·lació de les parades dels creuers aquí a Palamós costarà més d'un milió d'euros.
Des del mes d'abril, cap creuer ha fet parada al port de Palamós i això durarà com a mínim fins al mes de juliol. L'impacte de les cancel·lacions serà de més d'un milió d'euros i representarà la pèrdua d'uns 16.000 passagers a la ciutat.
A Calonge i Sant Antoni ja serà polític des de fa setmanes, us ho venim explicant, i ara el govern de Calonge veu irresponsable l'actitud de l'oposició, que al seu torn es queixa que no s'ha aprovat encara un pla de xoc contra la Covid-19.
Esquerra i Avancem, partits de l'executiu, consideren una falta de respecte que Junts, PSC, Republicans i PP bloquegessin l'aprovació de 4 convenis el passat dijous. Aquests 4 partits, al seu torn, lamenten que no s'hagin aprovat mesures contra la Covid-19 i que l'alcalde Belllloc s'aïlli.
Saludem ara en Gerard Escaig.
Bon dia, Dani. Bon dia, Eugènia.
Una comissió analitzarà la crisi sanitària de la residència Palafrugell Gent Gran.
La comissió analitzarà la gestió en un moment entre què l'oposició demana que sigui una comissió d'investigació i no informativa com proposen des del consistori municipal.
Sant Feliu ha adquirit, Eugènia, 10.000 mascaretes per nens i nenes.
Sí, i les començaran a rebre a partir d'avui de manera nominal, 2 mascaretes per cada infant, i s'iniciarà la cadena de preparació dels sobres, com dèiem, ja des d'avui, com també es va fer amb les mascaretes per adults.
I ja que estem aquí a Palamós, s'han posat a Palamós gairebé 200 multes i s'han detingut 3 persones per saltar-se el confinament.
En els 2 mesos dels controls de la policia local de Palamós s'han identificat gairebé 140 vianants i se n'han denunciat 85 en total. A més, s'han realitzat 3 detencions.
Amb tu, Eugènia, encara aquí a Palamós, que s'ha tirat endavant el projecte d'obres del Camí de Ronda.
Sí, i diversos ecologistes ho han denunciat perquè l'Ajuntament no ha respost a les al·legacions que van fer i han aprovat el projecte directament. Ara les obres, doncs, ja estan obertes en el procés de licitació i l'Ajuntament ha dit que les al·legacions es respondran quan acabi l'estat d'alarma.
Serà una de les qüestions que preguntarem avui a l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig. A Torroella de Montgrí i a l'Estartit, de fet, a l'Estartit, s'han reprès la neteja de platges per tenir-les a punt per l'estiu.
Sí, l'Ajuntament de Torroella i la MD de l'Estartit han reprès la neteja de les platges afectades pels darrers temporals i que s'havia suspès durant el confinament. L'objectiu és deixar-les a punt per quan arribi la fase 3 de desconfinament i les platges s'obrin al públic. L'empresa Urbeser, en coordinació amb la Direcció de Parc Natural del Montgrí, és l'encarregada del projecte.
La Fundació Bimar tindrà les seves oficines a Calonge i Sant Antoni, per tant, deixa el local que tenien aquí a Palamós.
El ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar per 16 vots favorables Esquerra, Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC, Avancem, Republicans i PP i una abstenció, la de la CUP, cedir aquest espai a la Fundació. Anteriorment, aquest local de titularitat municipal el tenia el Rober Parroquial, que ajudava des del 1993 amb el subministrament de roba a les famílies vulnerables del poble.
I acabarem explicant que el Terracota Museu de la Bisbal ha celebrat el Dia dels Museus, celebra el Dia dels Museus de manera virtual.
Aquest cap de setmana el museu havia de celebrar el Dia Internacional dels Museus amb una àmplia programació de propostes culturals. Enguany, a causa de l'estat d'alarma pel risc de propagació de la Covid-19, l'equipament bisbalenc el va celebrar de manera virtual. Encara que les portes estiguin temporalment tancades, el Terracota Museu va obrir les finestres per descobrir un dels elements més característics del centre, una petita píndola audiovisual que va permetre conèixer el funcionament d'un dels forns de flama invertida conservats de l'antiga fàbrica.
Doncs acabarem aquest repàs dels titulars amb un apunt pel que fa a la informació més enllà del Baix Empordà, i és que ahir aquí a Catalunya vam tenir un mínim de contagis des que va començar la pandèmia, un centenar de contagis a tot el país, 43 morts, una xifra important, una xifra important, sobretot per les famílies de les persones difuntes, però que és també baixa. Veurem si aquestes xifres es mantenen al llarg dels pròxims dies. El que fem ara és saludar l'Albert Aparicio.
Hola, bon dia, Dani.
Quin temps ens espera ara que podem tornar a sortir al carrer amb una mica més de llibertat?
Doncs bon temps, temps pràcticament preestiuenc. Fem un repàs a hores d'ara temperatures. Per exemple, trobem 12 graus a la Bisbal, 13 a Verges i Torroella, 16 graus a Calonge i Palafrugell, i on et trobes, Dani, 17 graus a Palamós. Ambient gens fred per començar la jornada, amb un ambient assolellat que s'imposa aquest dilluns i també pràcticament bona part de la setmana. Les altes pressions dominaran, i és que arriba també una massa d'aire més càlid que ens portarà un augment progressiu de la temperatura màxima. Avui encara restes d'una mica de tramuntana feble, amb algun cop moderat a la zona litoral. La màxima s'enfilarà avui als 26 graus a l'interior de la comarca, quedant una mica més suaus a la façana litoral, als 23-24 graus.
Notem aquest canvi d'aquesta pujada de temperatura, Albert?
Perdona, Dani, digue'm.
Que notem aquesta pujada de temperatura. Jo he vingut aquí amb un suet que he dit, va, sí, potser fa una mica de fresca, però d'aquí poc me l'hauré de treure, perquè ja et dic que les temperatures es nota que van pujant.
Es nota que pugen i pujaran més, perquè a mitjans d'aquesta setmana ja fregarem els 30 graus, segurament s'acabarà arribant, senyal de que puja aquesta temperatura. Recordem que, tot i que encara no és estiu, l'índex de radiació ultraviolada és igualment perillós, de fet molt perillós. Així que si sortim a caminar o a fer esport, cal protecció solar, gorra o ulleres de sol.
Doncs sí, ja ho sabem. Bé, ulleres de sol també em porto. Molt bé, gràcies per les recomanacions, Albert. Fins després.
Fins ara.
I coincidint amb la notícia que el Baix Empordà, doncs això, passa a la fase 1, i avui farem un programa especial, una programació especial durant tot el matí, aquí al Supermatí en directe des de Palamós, i el Matí Capital amb en Marc Clapés, amb connexions amb diversos punts al Baix Empordà. Avui creiem que és un bon dia per escoltar el clàssic de Kool & the Gang, Celebration.
There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. Celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right.
Les 8 i 16 minuts, tenim un missatge d'en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics. Per això l'has de portar a la perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota. I com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Supermatí. De dilluns a divendres.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Us saludem des de Palamós, on estem fent aquest programa especial, aquest supermatí especial, per explicar com viu el Baix Empordà el pas a la primera fase del desconfinament. Primera fase de 3. Per tant, encara queden moltes setmanes per tornar a la nova normalitat. Però un dels passos que permet aquesta fase 1 és obrir les terrasses de bars i restaurants. Estem davant la terrassa del Bar Tramuntana d'aquí de Palamós, que és una de les terrasses que ja ha obert, amb distàncies de seguretat importants entre les taules, i amb dues persones que ja estan esmorzant aquí al Bar Tramuntana. Parlem amb la cambrera d'aquest Bar Tramuntana, la Rosalia. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que satisfacció, no?, per poder obrir ja, per fi.
Sí, ja era hora, ja.
Quant temps feia que no podíeu, que no havíeu posat les taules aquí fora?
Pues des del 14 de marzo, que cerramos, hasta ahora.
Déu-n'hi-do. Clar, distàncies de seguretat. Aquí veig ara mateix, en aquesta façana d'aquí del carrer de Palamós, 4 taules. Imagino que abans devíeu tenir més.
Sí, muchas más. Era todo lleno, y por aquí también, y una crepería y todo, pero la hemos tenido que quitar.
És veritat, tenia una crepería aquí. L'heu hagut de treure, i bueno, ja veig que heu obert i ja teniu dues persones aquí.
Sí, incluso ya uno ha reservado mesa desde hacía días.
Ah, sí? Parlem amb ell, doncs. Com es diu? Ai, que té la boca plena, que està esmorzant, no, que sé què esmorzava.
Home, i tant, ous i bacon i pa amb tomàquet, un senyor esmorzar.
Com ha de ser, no?, per celebrar.
Per celebrar aquest dia. Vivim aquí davant i el Bar Tramuntana és una institució. Veure-la oberta, doncs, és una gran satisfacció.
I també tenim aquí l'Antònia, que està a l'altra taula, també amb una separació de 2 metres, 2 metres i mig, que imagino que també feia molt de temps que no podia venir aquí a la terrassa.
Sí.
Des de quan no ocupa?
Des que van tancar.
És una fixa, vostè, d'aquí del Bar Tramuntana.
Sí. Vaig anar a treballar, a l'esmorzar.
Per tant, molta satisfacció. Com ha viscut aquests mesos de confinament?
Jo he tingut una força dies d'angoixa. Sí.
Clar, això, vull dir, el fet de poder estar al carrer prenent alguna cosa, l'angoixa més o menys ha desaparegut.
Sí, suposo que sí, i amb les precaucions i tot, però bueno.
Doncs molt bé, moltes gràcies a tots tres.
De nada.
Seguim fent el programa, seguint amb l'informatiu, amb l'Eugènia, perquè clar, hem d'explicar doncs, que el Baix Empordà ha passat a la fase 1 del desconfinament. Això vol dir que podem reunir-nos com a màxim 10 persones, és a dir, les terrasses no obren perquè sí, les terrasses obren perquè per haver-hi una ocupació com a màxim de 10 persones, tot i que la recomanació que fa Costa Brava Centre és que les taules tinguin una ocupació màxima de 4 persones, que és el cas d'aquí, terrasses molt separades. També poden reobrir establiments comercials que no superin els 400 metres quadrats sense cita prèvia i amb un terç de l'aforament, i els locals de més de 400 metres quadrats també poden obrir si acoten els 400 metres quadrats. Com dèiem, obren terrasses, biblioteques, museus, establiments d'actes i espectacles culturals. Això és el que permet la fase 1. Després veurem si això es trasllada a la realitat i si acaben obrint tots aquests establiments. Repassem què diu aquesta fase 1 pel que fa a la mobilitat, Eugènia.
Sí, ja està autoritzada dins de la regió sanitària per les activitats que estan autoritzades. Per tant, podeu compartir cotxe si viviu dins d'un mateix domicili les persones que el voleu compartir, i podeu circular a qualsevol hora del dia dins de la zona sanitària. Ja s'autoritzen també la caça i la pesca esportives, i els esportistes professionals o federats poden entrenar en tota la regió sanitària, però això sí, la pràctica esportiva d'oci només la poden fer dins del municipi. I finalment, els llocs de culte també poden obrir amb un terç d'aforament.
I com dèiem, a part de les terrasses, poden obrir museus, auditoris, teatres o cinemes amb una ocupació del 30%. També poden obrir biblioteques només per activitats de préstec i devolució. A més, es pot anar a fer exercici a la platja de forma individual. Això és el que es pot. Repassem realment el que s'acabarà fent. Com es farà, per exemple, la fase 1 aquí a Palamós, Eugènia?
Sí, doncs es permetrà ampliar totes les terrasses que ho demanin i que tinguin prou espai. Es farà un estudi individualitzat de cada cas i, de moment, no obriran les instal·lacions esportives individuals. Sí que obrirà la biblioteca amb servei de préstec i informació bibliogràfica amb cita prèvia, i també el Museu de la Mediterrània, tot i així, no obrirà de moment fins que la Generalitat no marqui els protocols a seguir en aquests equipaments. I només es permet també el bany a la platja com a activitat esportiva.
A Torroella de Montgrí ja l'ha sentit.
Es permetrà ampliar terrasses estudiant-ho també cas per cas i veient on és més fàcil i on no ho és tant. S'ha ofert la possibilitat a tots els locals, fins i tot per quan sigui possible ampliar menjadors i espais interiors. No obriran instal·lacions esportives municipals per fer treball individual, la biblioteca obrirà per fer préstec amb cita prèvia, el museu encara no obre i es permet el bany a platges com a activitat esportiva individual.
A Palafrugell veiem que sí que hi ha una mica més de... Ja s'obren alguns equipaments.
Sí, a Palafrugell també s'estudiarà cas per cas si es poden ampliar les terrasses, no obriran instal·lacions esportives de moment, i el bany a les platges sí que està permès com a activitat esportiva individual. Com deies, el Museu del Suro segurament obrirà el cap de setmana que ve, i la biblioteca al llarg d'aquesta setmana amb cita prèvia.
Efectivament, estan pendents de rebre tot el material de seguretat per poder obrir amb tots els requisits que marca la llei pel que fa a distàncies de seguretat i de protecció del personal, però vaja, el cap de setmana que ve, si tot va bé, tots al Museu del Suro amb un aforament del 30%. A Calonge i Sant Antoni.
Sí, pel que fa a bars i terrasses, en tots els casos, és a dir, a Calonge i a Sant Antoni, en tots els casos que es pugui obrir a ampliar l'espai d'ocupació de via pública, també es valorarà cas per cas la viabilitat, i pel que fa a les instal·lacions esportives, no obriran de moment. A Calonge, on hi ha gimnàs per poder fer entrenaments personals, l'Ajuntament està aprofitant per fer diverses millores als dies de tancament. A les platges està permès fer esport per persones federades.
A Begú?
S'estudiarà cas per cas totes les possibilitats de les terrasses que demanin en una instància que volen obrir. Els informes tècnics ho avaluaran. I pel que fa als esports, ni el pavelló ni el camp de futbol està previst que s'obrin de moment, i a més l'accés a les platges sí que està permès per fer-hi esport.
Següent punt de parada d'aquí del Baix Empordà, Pals.
Sí, s'ha creat un qüestionari web per saber quins establiments necessiten ampliar la terrassa, i a partir d'aquí s'estudiarà de manera individual cada cas per determinar si es pot o no ampliar-se de forma excepcional en aquesta temporada. Pel que fa a les platges, sí que es permet banyar-se també per fer esport de manera individual.
I acabarem a Sant Feliu de Guíxols.
Finalment sí que s'ampliaran les terrasses. A partir d'avui cada establiment ho pot demanar. Les instal·lacions esportives, el museu i la biblioteca s'estudiarà si s'obren més endavant en altres fases i se seguirà permetent anar a les platges també a fer esport de manera individual.
On sí que s'ampliaran les terrasses, ja s'ha dit, almenys a l'avinguda principal, a l'avinguda Segaró i a l'avinguda Cavall Bernatès, la platja d'Aro, que us vam avançar, una notícia que us vam avançar aquí a Ràdio Capital. Finalment, també us vam dir, no?, aquesta ampliació es faria a partir del migdia, s'eliminarien els cotxes de l'avinguda Segaró, però també us dèiem que això està pendent d'aprovació, de consens amb els propietaris i amb els empresaris dels locals d'allà. Al final, el que s'ha decidit és que s'eliminaran els cotxes a partir de les 6 de la tarda. Per tant, a partir de les 6 de la tarda, les terrasses podran ocupar l'asfalt de l'avinguda Segaró. Això s'ha d'aprovar en junta de govern aquest dimecres i a partir de llavors començaran els treballs per poder-se fer aquestes ampliacions. A banda d'això, a tots els municipis, per cert, es permeten reunions d'un màxim de 10 persones sense necessitat que convisquin juntes.
Sí, jo crec que és la novetat que tothom esperava. Es poden trobar a qualsevol lloc, sigui a un domicili, a la terrassa d'un bar o al carrer. Sempre, però, com dèiem, caldrà respectar les mesures de prevenció, higiene i distanciament social. I, si no es poden complir aquestes recomanacions, cal dur mascaretes. També es podran reunir principalment persones que no siguin població de risc. En el cas de les vulnerables, cal que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i també mantenir rigoroses mesures de protecció, segons el BOE. Per tant, es pot anar a visitar amics i familiars a casa seva si es troben dins de la demarcació de Girona. No es pot anar a veure persones amb símptomes que estiguin aïllats per recomanació mèdica, i per sortir de la regió, com sempre, cal una justificació sanitària, laboral, professional o empresarial, de retorn a la residència habitual o per assistir o tenir cura de persones grans dependents o amb discapacitat, o, si no, per una altra causa de força major degudament justificada.
I una altra novetat, una última novetat que fa referència o que afecta molts municipis d'aquí del Baix Empordà, que és el fet que a partir de les pròximes hores, quan ho apropi el govern espanyol, es permetrà o s'eliminaran les franges horàries als municipis de menys de 10.000 habitants. Ara en tenien els de més de 5.000, ara en tindran els de més de 10.000. Per tant, un grapat de pobles d'aquí del Baix Empordà deixaran de tenir franges horàries en les pròximes hores. No ens afecta, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que és on visc jo, que som 10.900 persones, per tant, ens mantenim en aquestes franges horàries. Parlem de salut, perquè els centres d'atenció primària de la comarca demanen prioritzar les consultes per telèfon o per via telemàtica sempre que sigui possible, Pedro.
La situació de pandèmia per la Covid-19 obliga que els centres de salut hagin d'atendre pacients amb un seguit de recomanacions sanitàries, sempre evitant aglomeracions. En aquest sentit, el CAP, doctora Casaponsa de la Bisbal d'Empordà, demana prioritzar les consultes telefòniques o telemàtiques per tal d'evitar desplaçaments al centre sempre que sigui possible. Es pot contactar amb el centre de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres, a través del telèfon 972-64-3808. Davant de qualsevol dubte, fora d'aquest horari, es poden fer consultes sanitàries per telèfon al 061 i emergències al 112. Per tal de demanar visites, també es pot enviar un missatge a la web de programació de visites ics.gencat.cat. A més, de manera temporal, es pot sol·licitar l'accés a l'app dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, contactant amb el CAP de la Bisbal d'Empordà per telèfon o per correu electrònic. També es demana a la ciutadania potenciar la gestió online de tot un seguit de tràmits que es poden fer a través de La Meva Salut. Fer una e-consulta amb el professional sanitari, descarregar la recepta per anar a la farmàcia, consultar resultats de proves, informes i diagnòstics, o gestionar l'agenda personal, com ara demanar o anul·lar visites. Finalment, es demana a la ciutadania que quan s'hagi d'anar al CAP es tinguin en compte les següents recomanacions: arribar a l'hora de la visita, no abans, anar sol o sola, o només amb una persona acompanyant si és imprescindible, respectar les mesures de seguretat, portar la mascareta quirúrgica posada i, finalment, rentar-se bé les mans.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ah, és que no...
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. Estem fent el Supermatí en directe des del carrer Major de Palamós per explicar-vos com s'està vivint aquest primer dia de la fase del desconfinament, amb terrasses que ja han obert i que comencen a estar ocupades per veïns aquí de Palamós, que tenien moltes ganes de sortir al carrer una mica, no? Terrasses, això sí, amb molta separació. Per tant, veiem que de moment tothom qui ha obert està complint amb els criteris de seguretat. Parlem aquest matí amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial del Servei de Salut del Baix Empordà. Senyora Rivera, bon dia.
Bon dia.
Com esteu? La pregunta que et faig sempre.
Estem bé. Treballant molt per la represa de l'activitat, segurament a principis de juny, però a part d'això, anar veient com la curva no puja, sinó que va baixant, i de moment més tranquils.
En una setmana, segons les dades que ens heu facilitat, hi ha hagut vora 10 positius detectats. Com esperes que baixi evolucionant la corba?
Saps què ens passa? Que també depenem molt dels resultats. Sabeu que per saber si és positiu o és negatiu, o estan confirmats o no, depenem d'una prova que és la PCR i que l'enviem al Trueta. Ara el Trueta té bastant de tap i tardem bastant a rebre els resultats. Llavors, va a tongades. Vull dir que tampoc el fet de que augmenti molt en una setmana o poc, no sé si és massa representatiu.
Clar.
És veritat que és molt constant, saps? És a dir, són poquets cada dia, dos o tres, i, bueno, ja, hi va haver un dia que no va ser cap, no, això no, encara no ha tornat a passar, bueno, hi ha dies que són un, hi ha dies que són quatre, vull dir, però en cap moment és com a mitjans de març, que va ser horrorós.
Clar, el dubte és, es parla molt que ara l'atenció primària tindrà la clau per fer la detecció. L'atenció primària d'aquí al Baix Empordà està preparada per anar resseguint els possibles positius?
Aviam, l'atenció primària el que ha de fer és que en el cas de que li arribi un pacient amb sintomatologia compatible amb Covid, que és molt àmplia, li ha de poder agafar una PCR. Nosaltres aquesta PCR l'enviarem a l'Hospital Trueta i quan tinguem el resultat ho comunicarem a Epidemiologia. I serà Epidemiologia de Girona el que farà tot l'estudi de contactes i es posarà en contacte amb aquestes persones. Sí que és veritat que nosaltres, en el pacient que li agafem la PCR, li donarem les indicacions de amb aquesta sintomatologia és possible que tinguis un Covid, et prenem la mostra i fins que no sapiguem si és positiu o negatiu has d'actuar com si ho fos. Per tant, t'has d'aïllar a casa teva, no pots anar a treballar... Val? I llavors quan arribi el resultat ja parlarem de quines accions de continuació. Això és el que ha de fer la primària. I això ens estem preparant per poder-ho fer amb les indicacions que també hem rebut de la regió sanitària.
Doncs haurem d'estar pendents de si això podem anar resseguint tots els casos. Clar, ara mateix a vostè li preocupa que aquestes, el fet que obrin les terrasses, el fet que puguem quedar fins a 10 persones, pugui originar un rebrot? O li preguntaré d'una altra manera. Quines mesures hem d'autoimposar-nos perquè tots aquests canvis es facin amb seguretat?
Clar, aquí no hem de baixar la guàrdia. Llavors ara ja hem agafat tots, la gran majoria hem agafat uns hàbits que és fàcil que amb el relaxament o amb el cansament o amb l'estrès que portem d'estar a casa i fer-ho cada dia ens relaxem. Llavors és important insistir en això. Anar sempre amb la mascareta quan ens reunim amb persones que no viuen amb nosaltres, perquè si viuen a casa amb nosaltres i no portem mascareta no cal posar-nos-la al carrer, però és que quan ens creuem, parlem o ens reunim amb gent amb qui no compartim espai domiciliari, sí que ens hem de posar la mascareta. Ser molt pesats amb la higiene de mans, és a dir, no, en tot moment ens hem d'anar netejant les mans amb aigua i sabó, que no hi ha solució de l'alcohol, que no passa res. Aigua i sabó i fer-ho moltíssimes vegades. Intentar mantenim la mesura del possible, perquè entenc que a vegades és complicat, aquesta distància de seguretat amb el que ens reunim. Està clar que en una casa no ens podrem posar tots a 2 metres amb una taula, però sí que a les abraçades, als petons, o estar molt enganxats, potser ens ho hem d'estalviar, i més quan ens traiem la mascareta per menjar.
I li acabo preguntant-li a vostè... perquè bueno, sortirà avui al carrer o aquesta setmana per reunir-se amb amics i familiars?
Jo no ho sé. No ho sé perquè els tinc molt espantats.
Ah.
No, saps què em passa a mi també? Però és un tema molt personal. La meva família viu a Terrassa. Llavors, Terrassa encara no ha passat a fase 1. Per tant, jo, per exemple, els meus pares no els podré pas veure. Val? Ara, quedar amb amics d'aquí, de l'Empordà i tot això... Bueno, segurament, però més cap al cap de setmana, ho farem el cap de setmana que ve. I molt veurem, bé. Perquè segurament serem amics amb nens i això s'ha de controlar bé. Llavors serem poquets, segurament.
Clar, clar. Bueno, el màxim aquest de 10 persones i com menys, sí, millor, de fet.
Sí, exacte.
Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres, que vagi bé.
Tenim altres... Hi ha bones notícies, també des del punt de vista sanitari, i és que el CatSalut a Girona ja ha començat a tancar alguns dels hotels que han donat suport assistencial durant la pandèmia de Covid-19 en el marc del projecte Hotel Salut. Per tant, aquí el dia 8 de maig a Palamós va tancar l'Hotel Trias i al llarg dels propers dies tancaran l'hotel vostre allà també de Palamós, igual que dos altres que estan fora del Baix Empordà.
Sí, en total, aquests hotels hauran acollit més de 200 pacients que hauran suposat més de 2.800 dies d'estada. Aquesta iniciativa ha permès alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris durant la crisi del coronavirus. L'hotel Trias de Palamós ha acollit pacients que no podien fer l'aïllament a casa seva per dificultats del seu entorn, ja sigui perquè no tenien un habitatge adequat per conviure amb persones fràgils a les quals podrien contagiar, etc. I també pacients autònoms i pacients amb sintomatologia lleu o asimptomàtics. Per la seva banda, l'hotel La Vostra Llar ha acollit persones amb dependència que residien al centre Palafrugell Gent Gran amb l'objectiu d'alliberar una planta d'aquest centre per convertir-la en una ampliació de l'Hospital de Palamós. Per tant, aquest establiment no ha acollit pacients amb coronavirus.
De fet, l'hotel Vostra Llar va ser el primer del Baix Empordà que es va, que es va obrir, no?
Sí, a la Regió Sanitària de Girona. El dia 27 de març va rebre el primer grup de 19 persones i durant aquests dos mesos i mig l'hotel ha acollit 22 pacients que han fet més de 550 estades. Aquest té previst tancar les seves portes com a Hotel Salut el proper 22 de maig. I el dia 30 de març, per la seva banda, es va activar el Trias de Palamós i va ingressar fins al dia 8 de maig a 21 pacients que van suposar 243 estades. Aquest establiment es va preparar i adaptar per poder atendre els pacients amb l'equipament adequat, professionals i serveis necessaris que inclouen, com, per exemple, els serveis d'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus que ha estat prestant l'empresa especialitzada del grup dels serveis de salut integrat del Baix Empordà, Empor Hotel. El responsable administratiu del centre s'ha fet càrrec de coordinar tots aquests serveis.
Passen 7 minuts de 8:45. Seguim en directe al carrer Major de Palamós, davant de l'Ajuntament, i ha baixat aquí a les portes de l'Ajuntament l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig. Bon dia.
Molt bon dia.
Farem l'entrevista aquesta separats a 2 metres, aviam si ens sentim bé. Sí, és difícil. Com està?
Bé, content per veure doncs, que passem a una nova fase d'aquest desconfinament i que, per tant, les coses s'estan fent bé i podem anar, doncs, mica en mica, recuperant aquesta nova normalitat de la qual, doncs, podem...
Clar, quins són els punts aquí a Palamós on es pot acumular més gent amb aquesta obertura de terrasses?
Nosaltres en aquesta primera fase no preiem una afluència massiva. Bàsicament, doncs, consultats els establiments, calculem que aproximadament un 30-35% dels establiments que poden fer ocupació de via pública doncs ho faran ara, ho faran en aquesta primera fase. Per tant, no preveiem una obertura massiva. Preveiem una obertura més pronunciada a la fase 2
del desconfinament, en el qual es preveu que allà puguin també aquests locals obrir la part interior i després sí que hi hauran més establiments, especialment de restauració, que sí que faran el pas d'obrir. La fase 2, esperem que això sigui d'aquí 2 setmanes.
Esperem, esperem.
L'evolució és positiva. L'evolució també a l'Hospital de Palamós aquests dies, ara ens deia la directora assistencial que els positius segueixen arribant amb comptagotes. No sé, quina evolució espera vostè aquí en el municipi? Quin ha estat l'impacte que ha tingut el coronavirus a nivell sanitari específicament a Palamós?
Bé, si tu mires les dades i mires la xifra de Palamós, doncs veus que potser està una mica per sobre d'altres poblacions, però és normal. Molt del personal sanitari doncs, que treballa a l'hospital doncs, és d'aquí de Palamós, i personal doncs, que està en contacte directe doncs, amb malalts i, per tant, és més fàcil doncs, que hi hagi algun positiu més. Però, en general, jo crec que la gent de Palamós ho ha fet molt bé, s'ha pres molt seriosament totes les mesures de confinament i posterior desconfinament i, per tant, jo entenc que estem en una dinàmica molt bona i que, per tant, podrem anar avançant de fase.
Les terrasses, veiem que estan molt separades unes taules amb les altres, es podran ampliar o no?
Nosaltres sempre hem dit que anirem cas per cas i que, en tot cas, cada propietari s'ha de posar en contacte amb l'àrea de via pública i s'estudiarà individualment doncs, la possibilitat que, en aquells casos que es pugui, doncs, deixar ocupar una mica més d'espai, sempre, esclar, doncs, amb el beneplàcit dels veïns, que són, al final, qui ha de donar l'autorització perquè es pugui posar alguna taula més a davant de casa seva.
Una crisi del coronavirus que s'ha convertit en una crisi econòmica, que tindrà fortes conseqüències aquí a Palamós. Què és el que està fent l'Ajuntament per ajudar els comerços que encara no poden obrir?
Doncs primer de tot, assessorar i intentar...
Dic comerços, però també...
Sí, sí, restauració, empresària... Sí. Doncs mira, primer de tot, assessorar i conjuntament amb Cambra de Comerç, amb FECOTUR, doncs estar al costat d'aquesta gent per veure com podem anar aprofitant doncs, aquestes fases de desconfinament perquè de seguida que puguin doncs, reprendre la seva activitat. I per altra banda, doncs, treballant des de dintre l'Ajuntament, vam anunciar fa uns dies doncs, la creació d'una línia de 700.000 euros destinades bàsicament doncs, a ajudes socials a les persones i les famílies que més ho necessitin, però també doncs, al teixit empresarial de Palamós per poder donar una petita empenta, especialment doncs, en aquests primers mesos, perquè puguin seguir endavant.
Avui explicam aquí al Supermatí que aquesta crisi sanitària, el tancament del port pel que fa creuers, ja ha suposat la pèrdua d'un milió d'euros, pot arribar a costar 4 milions d'euros si es cancela tota l'activitat. Esperen que l'activitat es vagi recuperant en les pròximes setmanes quan reobrin les fronteres?
Esperem. De moment les navilieries van cancel·lant mes a mes, de moment sembla que l'estiu està bastant complicat i tenim l'esperança doncs, que a la tardor poguessin reprendre aquesta activitat creuerística i almenys la part de tardor, els mesos de setembre, octubre, novembre, doncs intentar veure si pot arribar algun creuer.
L'estiu està complicat, doncs.
L'estiu està complicat. Tenim el juny ja cancel·lat i tot pinta que el juliol i agost també seguirà en aquest sentit i, per tant, les esperances estan posades a la tardor.
A la tardor, quina proporció de tots els creuers que arriben durant l'any arriben a la tardor?
Doncs tenim la sort doncs, que l'àmbit creuerista es concentra especialment en primavera i tardor. Per tant, els mesos d'estiu no són els més forts, a diferència del turisme nacional. Per tant, podríem recuperar part de la temporada doncs, perduda.
Per cert, la zona blava es torna a pagar?
A partir de l'1 de juny.
Si a partir de juny.
Si no hi ha canvis, a partir de l'1 de juny recuperem el pagament.
A 18 de maig encara hi ha municipis que ja ho obren avui, mira
sí,
això.
Sí. De moment aguantarem una fase més.
Li acabaré preguntant per una altra qüestió que també estem explicant avui al Supermatí, que és que hi ha entitats ecologistes que es queixen que el projecte sí. del camí de ronda a Castell s'aprovés just abans de l'estat d'alarma i sense respondre a les al·legacions, sense reunir-se amb els veïns. Això és així i per què s'ha fet així?
Nosaltres ens hem reunit moltes vegades amb ells i la veritat és que es va aprovar en aquelles dates sense saber que hi hauria l'estat d'alarma. En Pedro Sánchez a mi no em va trucar dos dies abans de decretar-lo per dir-me que no aprovés això. Per tant, s'ha aprovat en terminis. Hi ha pendent la notificació de les al·legacions presentades, que no es pot fer perquè tenim suspesos els terminis administratius. Tant punt s'aixequi l'estat d'alarma, doncs es donarà resposta a totes les al·legacions i avançar que algunes han estat acceptades i algunes han estat rebutjades, com passa en aquests casos.
Quins canvis hi haurà respecte al projecte original?
S'ha intentat, doncs, escolta'm, en qualsevol projecte sempre hi ha qüestions a millorar i hi ha hagut algunes qüestions d'apreciació que hem trobat encertades i s'han inclòs doncs, a l'aprovació definitiva del projecte i altres qüestions que no. Nosaltres insistim que sempre hem vist aquest projecte com un projecte molt integrat doncs, en el seu entorn natural, perquè la gent es faci una idea, doncs hi ha 38 fórmules diferents en els diferents trams del camí de ronda, o sigui, no és un camí de ronda únic, 38 fórmules diferents d'adaptar-se en el seu entorn perquè la gent entengui la sensibilitat que hem volgut entendre doncs, en aquesta infraestructura verda que relligarà al municipi litoral.
S'esperava quan van presentar aquest projecte que hi hauria tanta contestació per part dels ecologistes?
No, la veritat és que no, i bé, nosaltres sempre hem intentat doncs, entendre el seu punt de vista, però partint de la base que nosaltres considerem que el camí de ronda ha de ser una infraestructura utilitzable per molta gent, la gent nostra del nostre municipi, que l'utilitza doncs, per fer esport, per fer lleure, i també com un atractiu de gent de fora que vulgui gaudir del nostre litoral, doncs nosaltres hem creat aquesta infraestructura verda amb aquesta doble partida, dinamització del litoral, però sempre amb el respecte màxim pel seu entorn.
Lluís Puig, alcalde de Palamós. Hem començat avui aquesta ruta per tot el Baix Empordà per veure com es viu la primera fase del desconfinament. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Un minut per a 3:45 del matí. Explicarem avui que qui no té previst obrir aquests dies en la primera fase del desconfinament, tot i que legalment podrien fer-ho, són els cinemes del Baix Empordà. I és que hem estat parlant amb diversos cinemes d'aquí de la comarca i ens expliquen que de moment no tenen les condicions per començar a rebre espectadors.
Avui entrem a la fase 1, com dèiem, i aquesta fase de la desescalada ofereix una ampliació de les llibertats que teníem fins ara també en l'àmbit cultural. Ara els cinemes, teatres i altres sales podran obrir les seves portes sense superar el 30% de l'aforament i mantenint la distància de seguretat entre espectadors, de 2 metres com a mínim. Tot i això, al Baix Empordà els cinemes han decidit no obrir. A Begú, l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, en declaracions a aquesta ràdio, ha afirmat que no contemplen obrir el cinema Casino, que va anul·lar les sessions des de que va començar l'estat d'alarma. Selva ha dit que consideren que encara és molt aviat per realitzar l'obertura i ha afegit que el consistori anirà decidint sobre l'evolució del cinema segons avanci la desescalada i les mesures establertes a cada fase.
Quan he arribat aquí a Palamós, he aparcat davant del cinema Rinco, l'aparcament que hi ha just davant, i realment la imatge fa pena tornar a veure el cinema Rinco tancat després de gairebé un any que s'havia reobert. Hem parlat amb ells, amb els gestors de la Rinco, ens diuen que, tot i les ajudes econòmiques, no afronten positivament aquesta possible reobertura.
De fet, a Palamós, Víctor Lafuente, del cinema Rinco, veu molt llunyana l'obertura i l'apunten gairebé improbable fins almenys el 5 de juny. Lafuente lamenta que des del govern central no s'estiguin facilitant les ajudes econòmiques al sector perquè no signen els avals per concedir-les i amb les del consistori no en fan prou.
No hi ha que si els diguis, si tot això, molt bé, tot. Estem a dia d'avui i tothom està demanant encara que fem coses. I ningú pot dir al meu altre, escolta, el cinema tindrà, doncs, escolta, tu, cada sala o cada butaca, vol dir alguna cosa, que tindrà una subvenció de 50 euros. Quantes butaques tens tu? 900 butaques, que té 4.500 euros. Què passa? Que estem patint les conseqüències, bueno, tothom, m'imagino, jo parlo per mi i per nosaltres, no parlo per més, però tothom està, no sé si ho diguem o no, però ho diguem quan tinguem el 50% a la fase 2 o a la fase 3, que més garantim que vinguin 30. Clar, un terç d'una sala són 30-40 persones i amb un màxim de 30 persones. Són 30 persones per sala. Jo tinc 3, nosaltres tenim 3 sales, són 90 persones per sessió. Per 2 sessions, perquè tinc que fer 2, no puc fer 3, perquè tinc que netejar i desinfectar entre sessions. Amb sort, 3. Si estem parlant de que 200 persones al dia tirant, anant bé, això és perdre diners.
També la Fuente afirma que a més, totes les estrenes s'han ajornat al novembre i dubten que la gent vagi al cinema perquè encara tenen por. El gerent indica que per a molts el negoci és estacional i predominant a l'estiu i per Setmana Santa, i enguany no preveuen poder enriquir-se de cap de les dues. El cinema Montgrida de Torroella tampoc obrirà les seves portes dilluns, ho confirmava aquí en aquesta ràdio en Jordi Bellapart. Tot i que la seva intenció és obrir, Bellapart indicava que encara no saben quan ho faran. Avui dilluns fan una reunió amb la Junta i decidiran com activar les mesures de seguretat imposades durant aquesta fase, tot i que apuntava que el més probable és que decideixin obrir a finals de maig amb l'activació de la fase 2. Agnès, quines mesures implica aquesta fase 2?
Doncs són diverses les mesures aplicades en aquesta fase. Per exemple, les entrades han de ser numerades. No es prohibeix la venda a taquilla, tot i que recomana la venda en línia. Hi ha d'haver una senyalització específica al sòl de la sala i s'establiran franges horàries d'obertura de portes que es faran amb antelació suficient per evitar aglomeracions, permetre un accés escalonat i la desinfecció del local una vegada al dia. A més, tampoc hi haurà pauses intermèdies ni es podran oferir serveis de cafeteria o guarda-roba, entre d'altres.
Expliquem ara amb en Pedro Ruiz l'últim episodi del Sarau Polític a Calonge i Sant Antoni.
I és que el govern, format per Esquerra i Avancem, considera irresponsable l'actitud de l'oposició, que no va permetre tirar endavant quatre convenis en el darrer ple. L'oposició, en canvi, lamenta que encara no s'hagi aprovat cap mesura per pal·liar els efectes de la Covid-19.
L'executiu considera que és una irresponsabilitat en majúscules bloquejar temes imprescindibles per a la ciutadania en un moment complicat com aquest. Junts, PSC, Republicans i PP van demanar més informació en aquests punts i Esquerra i Avancem defensen que aquesta informació se'ls va donar a la comissió informativa prèvia al ple, on podrien haver preguntat dubtes i no ho van fer. Per la seva banda, Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC, Republicans i el PP van enviar el divendres un comunicat conjunt on lamentaven el cop de porta de l'alcalde Belloc a un ple de xoc per la crisi de la Covid-19. També li volen exigir i que surti de l'aïllament i destini urgentment 1 milió d'euros per reactivar el municipi. En concret, els punts que no van prosperar el dijous al ple van ser l'aprovació de dos convenis amb el Consell Comarcal de l'Empordà, on feia referència a l'actualització de delegació de competències en matèria de serveis socials, i un altre que tenia a veure amb l'habitatge. L'oposició també va tombar la tramitació dels nous nomenaments dels actuals regidors i regidores del Cartipàs a organismes supramunicipals i també l'adhesió de la vila a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. En tots aquests casos, Junts, PSC, Republicans i el PP van votar deixar-ho sobre la taula per renegociar-ho i adaptar aquests convenis als efectes, diuen, que vagin sorgint de la crisi del coronavirus, tot i que l'executiu va obrir la porta a anar afegint addendes aquests convenis en propers plens i així poder aprovar ja aquests documents per permetre, segons afirmaven, l'entrada de professionals que reforcessin els serveis socials. La CUP es va abstenir en el conveni de serveis socials i va votar deixar en stand-by l'adhesió a les ciutats educadores. El PP va votar, en aquest darrer cas, no deixar-ho aturat perquè directament rebutja aquesta adhesió. Sobre els punts no tramitats, Esquerra i Avancem creuen que és una falta de respecte per part d'alguns dels partits de l'oposició als veïns i veïnes del municipi. Asseguren que mantenen la mà estesa a l'oposició i que escoltaran tot el que vulguin comunicar-los, proposar-los i exigir-los. També sostenen que segueixen treballant per fer front a la crisi que hi ha. A principis de maig, amb dos partits van explicar que estaven enllestint un paquet de mesures de més de 900.000 euros.
En el supermatí d'avui, quan són passen 9 minuts, o falten 9 minuts per les 9 del matí per explicar-vos. Aviam, hem de veure si aquests dies segueixen els controls policials o no aquí al Baix Empordà. Aquests dies n'hi ha hagut moltíssims. Ara, el més lògic seria controlar que els controls es fan per comprovar que les terrasses compleixen totes les mesures de seguretat i per comprovar que ningú surt de la regió sanitària de Barcelona, per exemple, per venir fins aquí. Aquests dies, per exemple, la policia de local de Palamós, des del confinament, ha posat gairebé 200 multes i s'han detingut 3 persones per saltar-se la normativa de quedar-se a casa.
En total s'han tramitat 194 denúncies amb el trencament injustificat del confinament entre els controls diaris a vianants, vehicles i establiments que la policia local de Palamós ha anat fent. En aquest sentit, s'han identificat gairebé 140 vianants sobre un total de més de 3.100 de les persones, de les quals se n'han denunciat 85 i s'han realitzat 3 detencions. En el cas dels vehicles s'han aturat més de 13.000 vehicles, s'han identificat 140 i s'han aplicat sancions a més de 100. La policia local de Palamós també ha tramitat 3 denúncies a diferents establiments del municipi que s'han saltat la normativa d'aturar l'activitat comercial oberta al públic d'acord amb l'estat d'alarma. A més s'han visitat gairebé un miler de comerços i supermercats de Palamós per tal d'aconsellar-los amb mesures de seguretat. Això sí, en els ponts festius de Setmana Santa o de l'1 de maig, per exemple, es van ubicar controls de la policia local als accessos del municipi i principalment en les entrades a les urbanitzacions, i d'aquesta manera podien denunciar els vehicles i les persones que s'adreçaven a la seva segona residència.
La residència Palafrugell Gent Gran serà objecte d'una investigació, d'una comissió per analitzar com s'ha gestionat aquesta pandèmia. Es va aprovar dimecres passat, Gerard.
Els grups de l'oposició a Palafrugell, el PSC, Ciutadans i En Comú Podem, volen que aquesta comissió tingui un caire d'investigació, una posició que també defensa el partit de Junts per Catalunya actualment dins del govern format amb Esquerra Republicana. Segons el rotatiu, al punt avui no va ser necessària una votació i Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, admetia que la comissió no començaria fins que s'aixequés l'estat d'alarma i es superés l'emergència sanitària. Però mentre l'oposició demana una comissió d'investigació, Piferrer assegura que serà una comissió informativa, fins i tot amb l'encàrrec al secretari municipal de trobar diverses maneres de portar-la a terme o de manera unipersonal o amb la participació dels grups polítics. Entre les discrepàncies hi ha la del portaveu del PSC, el Juli Fernández, sobre la informació sobre el que era informatiu de la comissió per analitzar la gestió a la residència Palafrugell Gent Gran, perquè, com denuncien des del PSC, això dictamina el reglament orgànic municipal per a les administracions dependents de l'Ajuntament de Palafrugell. Ara, això sí, els patrons es reuniran amb representants sindicals i dels treballadors per acabar de tancar els testimonis de la comissió, com poden ser experts, personal d'altres centres o inclús familiars.
Eugènia, ara ens deia l'alcalde de Palamós, aquí a Palamós no es paga la zona blava fins a 1 de juny, en canvi a Torroella ja es comença a pagar a partir d'avui.
Sí, des del dia 16 de març del 2020 era gratuïta i a causa del confinament doncs això, la van posar gratuïta, però ara ja hi ha de tornar a haver moviment de cotxes i per tant és important tenir-la activada perquè els ciutadans puguin trobar aparcament. Així doncs, a partir d'avui s'ha de pagar ja a Zona Blava Torroella de Montgrí i des del dissabte a Sant Feliu de Guíxols. I com deies, fa uns minuts Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, ens acaba de dir que allà no s'activarà fins al dia 1 de juny.
Molt bé, gràcies, Eugènia.
A tu.
I després de la primera remesa de 50.000 mascaretes gratuïtes que es van adquirir per enviar a domicili a la ciutadania en les darreres dues setmanes, l'Ajuntament de Palamós n'ha comprat 10.000 més, en aquest cas per les nenes i nens de la ciutat amb edat compreses entre els 3 i els 14 anys.
Sí, de fet es comencen a repartir avui. L'alcalde Carles Motes explica que la decisió s'ha pres per atendre les necessitats d'aquest grup d'edat i també ha comentat que les rebran de manera individual dues per cada infant. Avui mateix dilluns també, que com dèiem és quan es comencen a repartir, també s'iniciarà la cadena de preparació dels sobres tal com es van fer amb les mascaretes per adults i l'entrega també es realitzarà amb unes cartes que aniran dirigides directament als nens i nenes, no es farà per unitat familiar. L'alcalde va dir que és una mesura necessària per cobrir un tram de població per la qual el tamany de mascareta ha de ser ajustat a la seva edat.
Doncs seguim en directe quan falten minuts per les 9 del matí, en directe des del carrer Major de Palamós, explicant com de mica en mica va retornant la normalitat d'aquest municipi. Ja totes les terrasses que s'han col·locat, pràcticament totes, ja tenen gent a les terrasses. Veiem ara, per exemple, uns amics que s'acaben de trobar. S'han donat la mà, això ho han fet malament, perquè en teoria no s'haurien de poder donar la mà, però vaja, que torna de mica en mica l'activitat social aquí a Palamós. De seguida expliquem, posem una mica de reflexió tot plegat amb el comentari, un comentari que ens deixa el politòleg Andreu Paneque.
Avui, dilluns dia 18, la nostra comarca, com la majoria de les regions sanitàries del país, iniciem la fase 1 del desconfinament. Però, com sempre, la nostra societat, la de la immediatesa, lluny de gaudir d'aquest moment, pensa abans en com serà la següent, què voldrà dir, com ens organitzarem. En cap moment dic que no haguem de ser previsors i fer la feina de planificació. Però, sisplau, ciutadans, donem-nos el gust de poder gaudir dels petits passos que hem fet mica en mica. Ens mereixem poder celebrar coses, i més, si aquest cop sí, la podem celebrar amb companyia. Gaudim de poder tornar a la nostra essència més bàsica, la dels éssers socials. Gaudim-la, encara que sigui sense poder anar al lavabo, ja que no podrem accedir als espais tancats. Riem amb les nostres amistats de la tonteria que ha estat veure aquest cap de setmana els primers partits de futbol en els que els jugadors no es poden tocar a l'inici del partit, però després, en un llançament de falta, cinc homes amb calça curta no només no respecten la distància de seguretat, sinó que entrelliguen les mans. Donem-nos el plaer de riure de com hem viscut els dos mesos passats, de les discussions de parella, perquè, sense saber-ho, així ens podíem distreure. Riem de com aquell amic que arribarà amb ulleres, vindrà a la terrassa del bar amb les ulleres ben entelades. En definitiva, gaudim del plaer de tornar al carrer. Bon primer dia de fase 1. Ens veiem.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A punt d'arribar a les 9 del matí. El que explicàvem, veïns i entitats ecologistes també de Palamós hagi decidit tirar endavant amb el projecte d'obres del camí de ronda de Palamós cap a Castell, sense haver contestat a les al·legacions que s'havien presentat. Des de Ràdio Capital hem parlat amb Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, que ens diu que amb la llei a la mà les al·legacions s'havien de respondre abans d'aprovar el projecte perquè serveixen per introduir canvis al projecte, Eugènia.
Sí, de fet, Figa ha explicat que en principi l'alcalde del municipi, Lluís Puig, s'havia compromès a fer una reunió amb els veïns, però no l'ha fet, tot i que recordem que, de fet, acabem de parlar amb Lluís Puig, ens ha dit que sí que n'havien fet, però Zeta Figa es referia a just a la prèvia també per respondre a les seves al·legacions.
Si les al·legacions es contesten un cop ja s'ha aprovat el projecte, quin sentit té contestar les al·legacions? És només una qüestió formal i burocràtica? O sigui, contestar les al·legacions té sentit abans d'aprovar un projecte?
Sí, per aquest motiu han posat una instància a l'Ajuntament i Figa ha explicat que, de fet, algunes modificacions que ells demanaven sí que s'han fet, però no només perquè aquestes al·legacions les van presentar a l'Ajuntament, sinó que també les van presentar a diversos departaments de la Generalitat que sí que han contestat a les al·legacions i, per tant, algunes coses sí que s'han pogut modificar. D'altra banda, Figa també ha criticat que es gastin 1,3 milions d'euros en un moment d'estat d'alarma que diu que fa pensar que l'Ajuntament ha volgut actuar sol i amb avantatge. Segons l'entitat, hi ha coses que han de tirar enrere perquè ara tampoc hi anirà tant de turisme com estava previst.
O sigui, és realment estar desconnectat de la realitat, un pressupost d'1.300.000 euros amb passarel·les i miradors que no necessita ningú davant de la realitat social que tenim. L'altre punt és que estem ja ficats en un moment d'escalfament de la terra. Per tant, entre moltes altres coses, és molt possible que vingui una llevantada i s'emporti part d'aquest camí de ronda. Bàsicament les passarel·les i els miradors. Per tant, és una inversió totalment luxosa, desproporcionada i que arriba en un moment molt crític social i políticament i ambientalment, evidentment.
S'ha de dir, però, que aquesta proposta doncs, estava en el programa electoral del partit que va guanyar les eleccions amb majoria absoluta. Un dels pocs municipis on hi ha majoria absoluta, un dels pocs municipis, de fet, l'únic municipi gran on hi ha majoria absolutíssima d'un partit, que és Esquerra Republicana. Ja ens ha dit l'alcalde ara que totes les eleccions es respondran quan s'activin els processos administratius. Seguim explicant notícies aquí al Supermatí, i és que es reprèn la neteja de les platges de Torroella de Montgrí i l'Estartit per tenir-les a punt aquest estiu, Sandrín.
Exacte, l'Ajuntament de Torroella i la Mera d'Estartit han reprès la neteja de les platges afectades pels darrers temporals i que s'havia suspès durant el confinament. L'objectiu és deixar-les a punt per aquest estiu. Les actuacions estan dividides en dues fases. La primera, que va iniciar-se la darrera setmana d'abril, va consistir en retirar les restes orgàniques, principalment les meduses de Sant Pere. En la segona fase, que va començar dissabte 9 de maig i que ha de durar fins al 12 de juny, es retiren restes de plàstics i residus inorgànics. D'aquesta manera, quan arribi la fase 3 de desconfinament i les platges s'obrin al públic, aquestes estaran a punt.
I, clar, Sandrín, què implica tot això?
És l'empresa Urbaser, concessionària del Servei Municipal de Neteja, que treballa en coordinació amb la direcció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Les obres es faran preservant el sistema dunar, la fauna i la flora. Per això, la majoria dels treballs es farà manualment i es preservarà la sorra, l'acumulació de les plantes marines que contribueixen a la conservació dunar.
I acabarem aquest supermatí explicant que la Fundació Vilagran Maristany, la Fundació Vimar, de fet, deixa de tenir les oficines centrals aquí a Palamós i ara les tindran un local de Calonge i Sant Antoni.
El ple del municipi de Calonge i Sant Antoni va aprovar per 16 vots favorables, Esquerra, Junts, PSC, Avancem, Republicans i PP i una abstenció a la de la CUP, cedir aquest espai a la Fundació. Anteriorment, aquest local de titularitat municipal el tenia el Rober Parroquial, que ajudava des del 1993 amb el subministrament de roba a les famílies vulnerables del municipi. En aquest equipament de pràcticament 150 metres quadrats, la Fundació Vimar gestionarà les tasques d'administració i finances, les compres, els recursos i el manteniment, o, per exemple, els recursos humans. La mateixa Fundació s'encarregarà de fer les obres de rehabilitació que pertoquin. La Fundació Vilagran Maristany remunta al 1999, quan neix amb la finalitat d'ajudar les persones d'especials capacitats de la comarca del Baix Empordà. Entre aquests serveis hi ha l'acolliment residencial, per ara, en 7 emplaçaments de diferents municipis de la comarca. Un d'aquests és la residència La Gavina de Sant Antoni. L'organització té 64 treballadors. El local, per cert, va quedar buit l'any passat, quan el Rober va haver de tancar les seves portes perquè no va haver-hi relleu als membres del voluntariat que feien aquest servei social des de feia més de 25 anys.
Passen 6 minuts de les 9 del matí. Hem fet aquest supermatí especial des del carrer Major de Palamós explicant-vos com han reobert les terrasses en aquest primer punt de parada del Baix Empordà en tota la ruta que farem al llarg del matí per tota la comarca. De seguida marxarem cap a Palafrugell per veure, ja que, vaja, de fet els comerços a Palafrugell els dilluns tenen tancat, però a la plaça Nova de ben segur que ja hi haurà terrasses de bars i restaurants que comencen a obrir, per exemple, al Múnich. Parlarem amb ells i veurem quin ambient hi ha al centre de Palafrugell, a la plaça Nova. Des d'aquí, des de Palamós, hem fet aquest supermatí que acabarem parlant amb l'Albert Aparicio perquè ens expliqui quina és la previsió del temps per les pròximes hores.
Setmana de sortir de la fase 1 de confinament, amb un ambient assolellat i temperatura que puja. Avui màximes que arribaran a 26 graus i a mitjans de setmana els propers dies es poden superar els 30 graus. Atenció, però, amb l'índex de radiació ultraviolada, que és molt alt, com si fos de ple estiu, i cal protegir-se amb crema solar, gorres i ulleres.
Doncs sí. Sí, important això, Albert. Gràcies per avisar. Parlem demà, Albert. Fins demà.
Fins demà, adéu.
I nosaltres, el supermatí no ens acaba aquí, però tota la programació especial continua al llarg del matí amb el Matí Capital d'en Marc Clapés, que s'hi posa ara de seguida amb la millor música del món, i també tota l'actualitat la podreu seguir a la nostra pàgina web, radiocapital.cat. Fins demà, moltes gràcies a tothom.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.